COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El Centre d'Anàlisi Funcas preveu per aquest mes de març una inflació del 3,6%, amb pics que podrien superar el 4% en els pròxims mesos, en un context marcat per la guerra a l'Iran. Unes previsions que confirmen el que molts ciutadans ja perceben quan van al supermercat. Tot és més car i amb 20 euros cada cop es poden comprar menys coses. És cert que avui ha baixat, o almenys és un dia, el primer dia laborable en què ha baixat el preu dels carburants amb l'IVA al 10%, de la mateixa forma que la llum i el gas, però la gran pregunta és: què passa amb la cistella de la compra? Molt bona tarda, sóc Yolanda Canales i t'explico que els ous han pujat un 22%. Una dotzena ha passat de costar 2,10 euros a 3,10 en només un any. La carn també s'encareix, a excepció del porc, que registra una caiguda del 33%. En canvi, la vedella i el xai han pujat prop de 2 euros per quilo. El peix també s'incrementa amb una pujada del 14%, mentre que la fruita i la verdura continuen disparades. Qui millor ens pot explicar la magnitud d'aquesta escalada de preus és l'Enrique García, que és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, i ho deia en declaracions a migdia a COPE Catalunya.
En 20 dies, los precios de una cesta de 100 productos ya han subido un 1,53%. Esta es una subida en un solo mes, que es muchísimo. Y destaca, por ejemplo, la subida de fruta y verdura con un 5,78%. Y lo más importante, esta subida se acumula, que hemos tenido en los últimos 5 años, donde los precios han subido un 37,2%.
Una pujada sobre pujades, podríem dir, amb una escalada que sembla no tenir sostre. I què reclama davant d'aquesta situació? Doncs una actuació més ràpida per part del govern central, que no trigui tant com va passar amb la invasió de Rússia a Ucraïna en activar mesures, com per exemple la reducció de l'IVA en productes bàsics. Ho deia l'Enrique García.
Y nosotros lo que pedimos es que se actúe con rapidez. Nosotros lo que pedimos es precisamente que se amplíen esas rebajas fiscales al producto de alimentación, que bajen del 10 al 4% y que se elimine el IVA en los productos básicos de la cesta de la compra, al 0%, que incluya esa eliminación a la carne y el pescado, que son los alimentos que desde el punto de vista nutricional son los más rentables.
En tot cas, avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra estem analitzant aquest increment de preus i com afecta l'economia domèstica. I també sortim al carrer, des d'un supermercat a la plaça Catalunya de Lleida, per escoltar què ens diuen els consumidors. Sergi Tor, molt bona tarda.
Bon migdia, Yolanda. Doncs aquí continuem amb aquest supermercat important de la capital lleidatana. Com s'han una mica, compradores i compradors si estan notant amb la cistella de la compra el preu de l'adquisició de productes bàsics pel nostre dia a dia. Tenim aquí amb una compradora que ve de sortir. Hola, bon migdia.
Hola, bon dia.
Com es diu?
Carme.
Carme, està notant amb la cistella de la compra un increment de preus?
I tant, estic notant un increment de preus, sobretot en productes més bàsics, com és la carn, l'oli, que torna a pujar, i altres, doncs, que ens afecta a la llista de la compra.
Sí, Carme, hi ha una sensació, no? Comprem 4 coses i ràpidament sembla que la factura puja 20 o 30 euros d'una manera molt, molt ràpida, no?
Sí, exactament. Diga, anteriorment podies comprar, per exemple, amb 20 euros, podies fer alguna cosa més, però és que ara amb 20 euros, estem parlant de 20 euros, gairebé t'arriba per 3 coses o 3 articles o 4 articles i no emplenes la cistella de la compra.
Sí.
Vull dir, és una pujada i un increment que s'està notant molt i que ens està afectant a tots els consumidors.
Què ha comprat vostè ara aquí?
Doncs mira, ara he comprat, parlant de carn, ous, que també hi ha hagut un increment molt important amb el preu dels ous, que és important, i doncs productes de neteja, de detergent per rentar la roba, que també hi ha hagut un increment. Però sobretot amb els ous. Els ous s'ha notat moltíssim també el preu dels ous.
I la factura superior als 20 euros? Que és
superior,
de gastar.
Bueno, molt més de 20 euros amb tot això que he comprat, que són 4 cosetes, ja li dic. I a banda d'això, si afegim l'increment dels productes energètics i del consum de l'energia, de la llum i de l'aigua i del gas, doncs no sé com arribarem a final de les famílies.
Clar, perquè salaris no pugen amb la mateixa proporció i això provoca un empobriment a tots.
Exacte, jo crec que s'hauria d'ajudar més al consumidor consumidor i abaratir més els costos dels preus dels productes, sobretot els bàsics.
Sí. Per tant, m'està demanant que hi hagués potser mesures per part de, del govern central, en aquest cas com ha passat la guerra d'Ucrània, d'una disminució de l'IVA en productes alimentaris.
Sí, exactament. També ho hauríem de fer, igual que han fet aquesta disminució de l'IVA al que és el petroli, el gas, etc. També ho hauríem d'afegir al consum dels productes alimentaris, que és que si no mengem no vivim.
Carme, agraeixo el seu testimoni.
Molt bé, gràcies.
Gràcies a la Carme, aquí al migdia de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, doncs una impressió més. Pràcticament totes les que hem recollit són les mateixes. Hores d'ara, amb 20 euros, pràcticament són 3 o 4 coses només. I és clar, se n'ha de comprar de 8 a 9 essencials. Aleshores, la factura és dispara i, a més, és una compra imprescindible. Per tant, la petició per part de compradores i compradors que hi hagi també una rebaixa del IVA de productes bàsics alimentaris, com ja es va produir fa uns anys amb la inflació disparada a causa del conflicte d'Ucrània. Hores d'ara, el que està passant a Iran impacta aquí als supermercats de tota Catalunya amb el preu de la cistella de la compra.
Moltes gràcies, Sergi, i tampoc ens podem oblidar del preu dels combustibles. Ja sabeu que el govern central ha aprovat un pla per fer front als efectes econòmics del conflicte a l'Orient Mitjà, que contempla, entre altres qüestions, una rebaixa del 21 al 10% de l'IVA dels carburants, l'electricitat i el gas. Aquesta baixada de l'IVA a la gasolinera es traduirà en 20 euros d'estalvi per dipòsit de cotxe a mitjà. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha explicat a l'ACN que els consumidors notaran més la baixada de preus a mitjà d'aquesta setmana, quan les gasolineres començaran a rebre combustible amb l'impost especial d'hidrocarburs ja rebaixat.
Quan comencem a rebre combustible a les estacions de servei, és un combustible que ens ve amb un impost especial d'hidrocarburs. L'Estat també ha rebaixat l'impost especial d'hidrocarburs, la gasolina amb 11,3 cèntims, el gasoil amb 4,9 cèntims, vol dir que ens començarà a vindre una benzina, un combustible més econòmic, en el que aplicarem un IVA també reduït. Vol dir que el fort de l'estalvi el notarem a partir de dimecres, dijous.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat fa uns minuts que el govern aprovarà un primer paquet d'ajudes de fins a 400 milions d'euros per fer front a l'impacte d'aquesta guerra. El pla inclourà unes 40 mesures amb ajudes directes, exempcions fiscals i instruments de finançament per protegir a les famílies, el teixit productiu, especialment els sectors més afectats com el transport, l'agricultura i la pesca. El president de la Generalitat ha demanat a la resta de forces polítiques no treure rèdit polític d'aquest conflicte bèl·lic.
És l'hora de la unitat i de la responsabilitat de tots, dels governs per descomptat, però també d'aquelles formacions polítiques que estan a l'oposició. No és el moment d'intentar treure rèdits polítics, és el moment de pensar en el conjunt del país. Responsabilitat també de les grans empreses i del sistema financer. No és el moment de buscar beneficis extraordinaris.
I un dels sectors també més exposats a l'augment dels preus i als conflictes bèl·lics és el dels viatges. El turisme representa el 12% del PIB a Catalunya. Saludem tot seguit el Jordi Vinyoles, que és vicepresident de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està afectant actualment el conflicte a l'Orient Mitjà a la demanda de viatges? Tot i que, clar, suposo que és molt diferent el turisme emissor, oi, que el turisme receptor.
Sí, doncs estem veient dues tendències totalment diferents, eh? És a dir, aquest conflicte que hi ha de mobilitat, aquesta crisi que hi ha de mobilitat, el que està fent és afavorir alguns destins i perjudicar-ne uns altres. És a dir, a casa nostra, tot el que és Catalunya, tot el que és Espanya i tot el Mediterrà occidental s'està veient com uns destins... Es parla de com destins refugi, en el sentit de que davant d'una inestabilitat, doncs la gent aquesta Setmana Santa i a curt termini ha crescut la demanda i l'interès en visitar casa nostra, tant des del punt de vista de clients del nord d'Europa com de el que seria, per exemple, també països com França, més propers a casa nostra per la Setmana Santa estem parlant principalment.
I el que és destinacions fora d'un turista espanyol, un turista català que vulgui marxar fora, es manté més o menys la demanda o no? Ho ha decidit parar una mica i quedar-se aquí a casa?
Bé, anem a veure, aquí podem diferenciar una mica. El que sí que podem dir és que hi ha hagut molt poques anul·lacions, és a dir, la gent que tenia els seus viatges contractats per aquesta Setmana Santa, tothom viatjarà, excepte, evidentment, la gent que tenia doncs, aquests viatges per anar el que és la zona dels Emirats, on si tu viatjaves als Emirats, tots els clients que hi viatjaven, doncs, des de les agències de viatges els hem ajudat a anul·lar aquests viatges, a posposar-los i a fer tots els i a tornar-los i tots els pagaments que havien fet, no? Però tret de la gent que anava directament en aquesta zona d'Emirats, la majoria de destinacions estan obertes. Sí que, bueno, aquests dies des de les agències hem estat donant molta informació i explicant que pels Emirats aquesta, o sigui, pensem que ens trobem a la quarta setmana de conflicte i el que hi ha és un segrest de la mobilitat, llavors tot el que és el tràfic que passava per aquests aeroports del Golf Pèrsic que anava cap a Àsia, que representa un 35% del volum de places entre Europa i Àsia, doncs es veu afectat. Pensem que des de Catalunya, d'uns 5 vols directes que hi ha amb els Emirats, n'està operant un o dos al dia i no amb regularitat encara.
Estem parlant tota l'estona d'això, d'un problema d'inseguretat o d'una sensació d'inseguretat, això és cert, però també pot influir, creu, l'increment del preu dels carburants? Pot ser això un fre o els preus tampoc es mouran gaire en aquest sentit?
Anem a veure. El que influeix sobretot és la sensació d'inestabilitat. Però la gent té moltes ganes, llavors el que farà la gent és canviar les tendències i visitar altres destinacions. Depenem molt de quan duri aquest conflicte, perquè sabem que una vegada acabi el conflicte també doncs tendirem a una normalització. Per tant, en Setmana Santa el que sí que pot haver-hi és, si hi ha molta demanda a casa nostra, doncs que alguns establiments doncs no hi haurà oferta d'última hora, és a dir, que els preus es mantindran, i amb els propers mesos, evidentment, si això continua, el carburant, ja hem vist els preus que està, i tot i que en viatges d'avió el carburant afecta només el 35% de l'impacte del preu global del que és el viatge, sí que acabarà havent un increment.
Uh-huh. O sigui que, per parlar encara de vacances d'estiu, això queda moltíssim, oi?, per fer qualsevol tipus de previsió o d'aventurar-se, pel que estic escoltant.
Bé, la gent té moltes ganes, com hem dit. El que els demanem és que ens vinguin a veure les agències de viatges, que els ajudarem, els assessorarem. I hi ha molts destins que podem viatjar, per exemple, per exemple, fins i tot l'art surt del Mediterrà. Egipte és un país que no està passant res, que ara per Setmana Santa hi haurà molt de turisme de casa nostra. Per tant, el problema està limitat en una zona que és el Golf Pèrsic i a la mobilitat que passava pels aeroports que anaven cap a Àsia. Per la resta podem viatjar, podem preparar els viatges i animem a la gent doncs que contractin viatges, que vinguin a les agències, que els informarem molt bé i els donarem certeses sobre les seves vacances.
I això li anava a dir ara, el paper de les agències de viatges, no? Com treballen per transmetre, no?, seguretat en aquests contextos geopolítics complexos?
Doncs sí, doncs realment en moments com aquest posa en relleu la importància de les agències de viatges. Ja ho vam demostrar en el seu moment, a l'època del Covid. Llavors, nosaltres, en aquests moments, la nostra feina tot depèn de diferents moments. És a dir, en el primer moment que va esclatar la crisi, les agències de viatges han demostrat als clients que tenien viatges reservats a través nostre una capacitat de reacció i d'assistència. Pensem que quan hi ha una crisi tan gran, els primers moments les aerolínies no tenen la capacitat que nosaltres com a proveïdors de proximitat podem donar al viatger. Per tant, en un primer moment, ajudant els viatgers, això pensem que estem a la quarta setmana del conflicte, doncs la primera setmana vam ajudar molt a atendre els clients que estaven o en destí o que estaven per iniciar els seus viatges, d'acord? Llavors, a continuació, també fem un paper molt important en quant a informació, és a dir, una informació contrastada sobre l'afectació real del que està passant, les certeses. Nosaltres tenim informació de primera mà I en aquest sentit el viatger en aquest moment veu les agències de viatges com un gran valor, és a dir, nosaltres quan ens contracten un viatge combinat és un contracte que fem amb els clients i passem a ser els responsables de qualsevol incidència que pugui passar. Llavors el client viatjant amb nosaltres està molt protegit, tant per si no es pot fer el viatge perquè li tornem el 100% dels diners, com per si està en destí necessita de la nostra assistència. Pensem que avui en dia amb els clients nosaltres estem 24 hores connectats i quan un està en destí pot comptar amb la nostra ajuda. Per tant, en aquest sentit el paper nostre amb aquest tipus de conflictes es posa de manifest que és molt, molt positiu per al viatger.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Jordi Vinyoles, que és vicepresident de l'ACAVE, l'Associació Catalana d'Agències de Viatges. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I el que toca ara és repassar la informació de serveis. Pel que fa al temps, la setmana ha començat tranquil·la. De fet, avui tindrem un ambient assolellat en general, excepte el litoral i el prelitoral, on hi haurà intervals de núvols baixos i també, a partir d'ara, poden caure alguns ruixats febles al Pirineu i al Prepirineu i al prelitoral. La temperatura és més baixa i de cara a demà i dimecres lluirà el sol. Tenim ara 15 graus a Barcelona, 14 a Tarragona i a Girona, 17 a Lleida i 12 a Andorra la Vella. Coneguem l'estat del trànsit amb la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments un accident a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona només deixa obert un carril i provoca 5 quilòmetres i mig de lentitud. Una avaria, en aquest cas, en aquesta mateixa autopista, però a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Girona, talla un carril i provoca 4 quilòmetres. Segueix tallada l'eix transversal a la C25 a l'altura de Sant Pere Sallavinera, a l'Anoia, en sentit Manresa, on en un punt ha bolcat un camió carregat de porcs i els dos carrils de la via estan totalment tallats i s'estan fent desviaments per una sortida anterior. Per tant, demanar-vos cautela si us dirigiu cap a aquests punts. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar la mobilitat que hi ha a la ronda, però cap incidència rellevant. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Moderar continguts a les xarxes socials, allò que no veiem perquè no arribi al públic, pot tenir conseqüències greus per a la salut mental. Ho ha reconegut per primera vegada el Tribunal Suprem, que estableix una relació directa entre aquest tipus de feina i patologies psicològiques. La sentència dona la raó a un jove que va treballar a un centre de moderació de continguts a Barcelona, filtrant imatges de violència extrema, abusos o terrorisme. Durant mesos, exposat de manera continuada aquest material, va acabar desenvolupant trastorns com ansietat severa, atacs de pànic i també aïllament. Una decisió que pot obrir la porta a noves reclamacions d'altres treballadors en situacions similars. Analitzem l'abast d'aquesta sentència i les seves implicacions amb la Mar Puerto.
Sí, en una breu resolució del 4 de març, el Tribunal Suprem dona la raó, en aquest cas, al jove nascut al Brasil el 1997 i que al setembre del 2018, prop de fer 20 anys, va entrar a treballar a Barcelona a un centre de moderació de continguts per Facebook, Instagram i Messenger, que va començar a operar el juny d'aquell mateix any. L'advocat Francesc Feliu assegura estar molt satisfets amb aquesta sentència que avala que moderar continguts a les xarxes pot causar malalties mentals.
Molt satisfets per la resolució judicial, que en definitiva doncs reafirma i confirma les sentències anteriors que havien dictat també en aquesta línia. No? L'empresa precisament ha intentat fer que aquesta obvietat que ara veiem doncs no fos així. Negaven que es veiés aquest tipus de contingut pertorbador i, per altra banda, negaven la pròpia possibilitat de que el moderador tingués una malaltia mental per culpa precisament de la seva pròpia feina. No?
Els continguts i l'organització i la càrrega de treball van causar les malalties segons la resolució. Els criteris que primaven eren els de la productivitat, amb 5 minuts de descans per cada hora de moderació i amb una ajuda psicològica que instava a tornar com més aviat millor a la pantalla. A més, cada moderador havia de veure les imatges diverses vegades per assegurar-se que la política aplicada a aquest contingut gràfic era adequada.
Eren unes condicions absolutament il·legals. Que la majoria d'ells, quan van començar, es pensaven que anaven a moderar fake news. Moderar fake news no té res a veure en estar exposat 24, és a dir, durant tota la teva jornada laboral, amb més de 400 tíquets diaris, tíquets són vídeos, de contingut violent i pertorbador.
La resolució remarca com la pròpia web de l'empresa titllava els seus treballadors com a herois no reconeguts d'internet.
Tot tipus de violència, tot tipus de lesions, de tortures, de decapitacions, d'assassinats en directe, suïcidis en directe, d'adolescents, de pedofília, de pornografia infantil, de zoofília. Parlem de la cosa més inhumana que hi ha. Llavors, aquesta gent veia això. És quan veus realment la magnitud del que significa les xarxes socials.
L'afectat va començar a patir atacs de pànic, conductes d'evitació, aïllament al domicili i remugacions hipocondriformes, sensació de disfàgia, despertars nocturns i tanatofòbia important, tal com recollien els seus informes mèdics, i 8 mesos després de quedar contractat va entrar en incapacitat temporal fins que el novembre del 2020, i sense haver tornat a la feina, va decidir deixar l'empresa.
Déu-n'hi-do el que ens explicava aquest advocat. En tot cas, aquest estiu el cel de Catalunya es convertirà en escenari d'un fenomen excepcional. El 12 d'agost, un eclipsi solar travessarà Catalunya i deixarà les comarques del sud, especialment a Tarragona i les Terres de l'Ebre, alguns dels millors punts d'observació d'Europa. Serà un espectacle poc habitual. Farà més d'un segle que no es veu un eclipsi total d'aquestes característiques des d'aquí. Un esdeveniment científic, però també turístic, que ja està generant interès i reserves i que pot convertir Catalunya també en un punt d'atracció internacional en ple mes d'agost. Però anem a pams. Per entendre què veurem exactament al cel i com s'ha de seguir aquest fenomen amb seguretat, la Mar ha parlat amb l'Antonio Bernal, que és astrònom de l'Observatori Fabra. Explica'ns, Mar.
El que hem de tenir en compte, Iolanda, és que aquest esdeveniment astronòmic es produeix en plena temporada alta. I Antonio Bernal, astrònom de l'Observatori Fabra, explica que aquí a Catalunya serà sobretot visible a la part del sud.
Este eclipse, en el contexto mundial, no se verá sino prácticamente en España. Porque de resto se verá en Groenlandia o en Islandia, en sitios en los que la predicción del tiempo no es muy buena, que tampoco son sitios donde es muy fácil ir, etc. Entonces se verá solo en España. Y el eclipse morirá en Baleares. Entonces nosotros estamos en la parte final del eclipse. Se verá el atardecer, ya al anochecer se verá.
I és que per Espanya no passa un eclipsi des de fa un segle. Per això aquest serà molt especial, però també molt curt. Els eclipsis poden tenir fins a 7 minuts de totalitat i aquest, en canvi, serà d'un minut. Per tant, cal ser curosos si ens hem de col·locar al centre de la trajectòria.
Coger un mapa d'Espanya. Y trazar una línea recta que pase por Oviedo y por un poquito al sur de Soria. Un poquito. Desde ese punto hasta Palma de Mallorca. Esas dos líneas que forman son casi una recta, son el centro de la trayectoria. Entonces allí es donde se debe colocar una persona. Si no se puede colocar en el centro, pues lo más cerca del centro, con unos límites en el norte. Puede trazar una línea paralela a la que ya trazó, que pase, por ejemplo, por Lleida. Esa línea sería el centro. De ahí hacia el centro está en la totalidad.
A més, la meteorologia en aquests casos és clau. El 12 d'agost, quan hi haurà aquest eclipsi, com més anem cap al nord, menys possibilitats de núvols trobarem.
En Palma de Mallorca el eclipse dura 1:40. Però què passa? Que l'eclipse està a 2 graus sobre l'horizonte. Entonces, hombre, ese no es un sitio bueno para verlo, porque se verá que hay un eclipse, sí, que dura 1:40, claro, la teoría es muy bonita. En la práctica está en todo el mundo. Por ejemplo, en Castellón de la Plana el eclipse estará a 4 grados sobre el horizonte. Entonces esto nos dice que mientras más nos vamos hacia el norte, más alto sobre el horizonte estará y entonces tendremos menos posibilidades de nubes. Por ejemplo, en Gijón estarà a 10 graus.
A tot això, la previsió i l'interès que desperta aquest eclipsi de sol total pel proper 12 d'agost està esgotant la disponibilitat d'allotjament a les zones de Catalunya on s'espera viure el fenomen amb més intensitat. És el que avui en dia ja s'anomena com a turisme d'eclipsi.
Estem parlant d'aquest eclipsi solar que es podrà veure a l'agost, en ple mes d'agost, i on es podrà veure millor és a les comarques del sud, especialment de Tarragona. I quin impacte pot tenir això en el turisme? El que es diu, no?, el turisme d'eclipsi. Doncs en parlem ara mateix amb el Xavier Guardellà, que és portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
El cert és que es va parlant molt i molt i molt d'aquest eclipsi, que es podrà veure especialment en les comarques de l'interior. Han dit que com més a prop de la costa es podrà veure durant menys temps, no que no es vegi bé, però menys temps igual pot haver algun núvol. En tot cas, han notat, tenint en compte que a Tarragona i especialment a l'interior es podrà veure molt bé aquest eclipsi, un increment de la demanda, o com ja de per si és una destinació molt turística, doncs si fa no fa, i en ple mes d'agost, doncs com en anys anteriors.
Bé, tu ho has resumit d'alguna manera. Està clar que hi ha dos efectes. Un, que estem parlant de la setmana segurament més forta de l'any, perquè és la setmana del 12 d'agost, diguem-ne. Aquest és una setmana que normalment l'ocupació ja és altíssima. I a més també estem parlant d'una zona, no? Un destí com és el nostre, un destí turístic, que ja normalment ja tenim molta gent, és molt més difícil de detectar. Clar, si això passés el 6 de novembre, segurament sí que diríem, ostres, què passa aquest any, tu, que tothom està demanant el 6 de novembre. Però el 12 d'agost, evidentment, és molt difícil. A més, avui en dia que tot va molt per xarxes i que va molt per internet, per prendre's la reserva, encara és més difícil saber moltes vegades el perquè de les coses, no? I com que ja dic que és una temporada ja sempre molt alta, no notes un pic. És possible que hagi hagut una antelació, que la gent hagi reservat una miqueta abans. Sí, però també com que és temporada alta, la gent ja s'hi posa abans. Perquè si tu vols buscar una reserva pel mes de setembre, vas més relaxat perquè saps que segurament tindràs oferta disponible. Clar, la setmana del 15 d'agost, per entendre'ns, ja saps que és una setmana que és complicada. Llavors t'hi poses amb més temps. Però a nosaltres ens és una miqueta difícil. Sí que és cert que parlant amb càmpings o amb hotels o amb cases rurals de l'interior, sí que ens diuen que aquest any és possible que se'ls hagi omplert una mica abans del que s'omplia en un any natural, no? Uh-huh. Però és molt difícil detectar si això és per l'eclipsi.
Uh-huh. I en quant a preus? Perquè hem llegit informacions que diuen que, bueno, que alguns establiments estan aprofitant, entre cometes, d'aquesta circumstància. No vull dir de la província de Tarragona, però sí d'altres punts d'Espanya on l'eclipsi es podrà veure millor. No sé si també hi ha aquest increment de preus aquí a les comarques de Tarragona.
Jo crec que això pot fer llocs que no siguin destins turístics. I que diguem-ne, no acostumin a tindre clients, i aquest any, doncs, com que saben que això hi haurà més demanda, és possible que ho hagin pujat. Però, diguem-ne, el que és el nostre sector i el nostre destí, la Costa Daurada de Terres de l'Ebre, això no acostuma a ser habitual, perquè el preu de l'agost ja és un bon preu, i a més també hi ha molta repetició de clientela. Clar, tu si tens una família que cada any et lloga aquell bungalow, o que cada any t'alloga aquell apartament, o cada any t'alloga aquella habitació d'hotel, diguem-ne, li preservaràs, no aniràs a fer. A més, estem parlant d'un dia, clar. Si això fos una setmana, la diria, doncs, encara. Però per un dia és molt difícil, perquè, a més, jo et diria que l'agost és molt complicat. El que sí que és veritat és que segurament, però això ja passa el juliol i l'agost normalment, uh-huh, la reserva no serà per un dia sol, sinó que t'obligaran un mínim de reserva de 2 o 3 dies. Però això també és habitual en temporada alta.
Bueno, en tot cas, l'eclipsi ajuda i, bueno, es pot aprofitar no només el sector hoteler, no?, sinó també els restaurants, les botigues, vull dir que és una oportunitat, evidentment, important.
Sens dubte, amb això del turisme ja és habitual. O sigui, quan tu, per exemple, tens... quan hi ha un event, el que sigui, en aquest cas, doncs, perquè és un event, diguem-ne, climatològic o astrològic, però en qualsevol altre tipus d'event, històric, cultural, de qualsevol tipus, hi ha un efecte, que és l'efecte del client no habitual. Diguem-ne, aquí el client que ja és habitual ja coneix el territori i el repeteix perquè li agrada. Però el client que no és habitual, perquè potser no hi vindria mai a la vida a Tarragona, ni a la Costa Daurada, ni a Terres de l'Ebre, pel que sigui, perquè ell veraneix en un altre lloc, o perquè li és difícil, o perquè no li atrau inicialment. Clar, com que som un destí molt bo i punter, tenim moltes infraestructures preparades pel turisme, clar, ens succeeix. Això es nota molt, per exemple, amb els events esportius. Ens diuen els que organitzen els events esportius que, imaginem un senyor de León, una família de León, que no vindria mai a la Costa Daurada ni a Terres de l'Ebre. Resulta que el seu fill juga a futbol un torneig aquí i els hi toca, per desgràcia d'ells, els hi toca vindre aquí a veure el nen jugar. Clar, llavors coneixen el territori, coneixen el destí, diuen, ostres, m'agrada això, no m'ho hauria pensat mai. Mira que boniques les muntanyes, que boniques el mar, el que sigui, i repeteixen. Això ens ho diuen moltes vegades, que la vinguda a un torneig al març o abril moltes vegades es repeteix amb una reserva per més endavant. Això succeirà també. Hi ha molta gent que coneixerà la Costa Daurada de Terres de l'Ebre perquè ve atret per l'eclipsi i que digui, ostres, això no ho coneixia, ho converteixo en un destí que puc vindre alguna vegada més.
Repetim. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Xavi Guardià, que és portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ara fem una petita pausa per la publicitat i a la tornada us parlem de nens amb necessitats educatives especials i la importància de rebre l'educació en llengua materna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García de la Granja.
En Facebook busca Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en Carglass.es.
Vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Aprovecha las ofertas especiales para viajar en Semana Santa o en primavera. Vete al Caribe, de crucero, a nuestras costas, islas. Reserva hasta el 31 de marzo. No te pierdas los Special Days. Con toda la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
¿Cuántas veces has dicho que sí? Por no decir no. Solo tienes que decir dos letras. N-O. No. No te conformes. ¿Que te han subido el alquiler? Di no. ¿Que te han despedido sin motivo? Pues no, no y no. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662. Y sí, también para autónomos y empresas.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una aula d'educació especial és per a molts alumnes un espai on cada petit avanç costa el doble. Entendre una instrucció, seguir una explicació o completar una activitat ja és en si mateix tot un repte. En aquest context, la llengua en què s'ensenya deixa de ser un element secundari per convertir-se en una eina clau. És el que denuncia en Jordi, que és el pare d'un nen amb necessitats educatives especials, que viu al Prat, i que assegura que el model lingüístic pot acabar convertint-se en una dificultat afegida.
Para muchos, muchísimos niños con necesidades educativas especiales, cada día en el aula ya es un reto enorme. Todo les cuesta el doble o el triple. Ahora imagínate añadir una barrera más. Obligarles a aprender solo una lengua que quizás no la que a lo mejor comprenden. Esto no es una cuestión política, es una cuestión humana.
I per què estem parlant d'això? Doncs perquè la Generalitat ha reconegut per escrit que el català és també la llengua vehicular als centres d'educació especial, una decisió que, d'altra banda, segons aquest pare, no és cap sorpresa. Recorda que ja el 2023 la Comissió de Peticions del Parlament Europeu va advertir de la manca de bilingüisme en aquests centres. En el seu cas, explica, el canvi ha arribat quan el seu fill ha passat a un centre amb ensenyament en castellà. Assegura que la millora ha estat notable, sobretot perquè ara entén el que se li explica a classe.
Necesitan que el sistema se adapte a ellos, no que ellos tengan que superar los obstáculos innecesarios. Cuando se les niega la posibilidad de aprender también en castellano, si lo necesitan, no se está defendiendo en ninguna lengua, se está dejando atrás a los más vulnerables. Y cuando hablo de esto, sé de lo que estoy hablando. He tenido un niño con necesidades educativas especiales en edad escolar y ahora, estando en un colegio privado, en un colegio castellano parlante, me está superando todas las asignaturas de una forma que está dejando a la madre y al padre, pues la verdad, sorprendido. Y todo es por la lengua, porque ahora la comprende y la entiende.
Des de la Generalitat es defensa que el model respon al marc legal vigent, però el testimoni de famílies com aquesta reobre el debat de fons. Fins a quin punt el sistema educatiu s'adapta realment als alumnes més vulnerables.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Doncs són gairebé les 2:56. Tenim aquí el Joan Ballori, que ens farà 5 cèntims del que ens espera Esports Copé a partir de les 3:05 de la tarda. Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs estarem amb la ressaca de la jornada de Lliga, primera divisió, que ens deixa la victòria del Barça per la mínima davant del Rayo 1-0 en un partit molt discret dels de Hansi Flick, sobretot dolenta la segona part. El millor del Barça, sens dubte, el porter Joan Garcia, que s'incorpora ja a la concentració de la selecció espanyola. També va estar bé Araujo, que va ser l'autor del gol que va donar la victòria al Barça. Victòria del Barça, victòria també del Real Madrid al derbi davant l'Atlètic de Madrid per 3-2. Atenció que l'Atlètic de Madrid és el proper rival del Barça a la Lliga i perd pel proper partit dos futbolistes importants per sanció. Es perdran el duel contra el Barça, Cardoso i Llorente, que ahir van veure targeta groga. Després de les victòries de Barça i Real Madrid, es mantenen aquests 4 punts de diferència a favor del Barça a la classificació a primera, amb 27 punts encara per disputar-se. Parlarem també de la nova derrota de l'Espanyol, 1-2 davant del Getafe. Continua l'Espanyol sense aconseguir guanyar el 2026. Ha sumat 4 punts dels darrers 36 en joc. Cau l'Espanyol a la 11a plaça i ara li toca visitar el Betis i el Barça. També derrota del Girona, 1-0 al camp d'Osasuna, en probablement el pitjor partit de la temporada dels de Mitchell. I al marge del futbol, en bàsquet, parlarem també de la contundent derrota del Barça ahir al Palau en partit de Lliga CB davant del Real Madrid per 76-95. Ja tenim en marxa la Volta Ciclista a Catalunya, que ha començat a Sant Feliu de Guíxols i acabarà aquest proper diumenge a Montjuïc, amb Vingegaard i Evenepoel com a caps de cartell. En MotoGP, Marc Márquez va acabar quart al Gran Premi del Brasil, va guanyar Bezzecchi, que encapçala el Mundial amb dues victòries. El Jaén guanya la Copa d'Espanya de Futbol Sala, superant el Barça per penals. El partit va acabar amb empat a 0. I en hoquei patins, el Liceo s'ha proclamat campió de la Copa del Rei, superant el Calafell a la final per 4-1.
Moltes gràcies, Joan. Ja ho sabeu, tota aquesta informació i més Esports Copé a partir de les 3:05 de la tarda. I el que ara continua és la informació de la resta d'Espanya i del món a la tarda amb Pilar García Muñiz. Que passeu una molt bona tarda.